Fórmula Estel, la fórmula musical.
Són les 6, molt bona tarda, us torna a parlar a aquesta hora Ignasi Miranda. La Fiscalia Superior de Catalunya ja té sobre la taula la querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, i la vicepresidenta, Joana Ortega, per possibles delictes durant el 9-N. Molt probablement la presentarà aquest dimecres, demà, i la podria ampliar a la consellera d'Ensenyament, Irene Rigau, com a responsable dels locals on es va dur a terme la votació. La querella acusaria els responsables polítics de prevaricació i desobediència, uns delictes que estan penats amb càstigs entre 7 i 10 anys d'inhabilitació i 6 mesos i un any de presó, respectivament. Mentrestant, encara sobre el 9-N, el president Artur Mas ha assegurat avui que Catalunya en surt reforçada de la consulta i ha valorat la capacitat organitzativa i la voluntat de ser d'aquest país. També el president català ha anunciat una reunió amb Esquerra, Iniciativa i la CUP, però també amb el PSC, de cara a analitzar la possible utilització del mecanisme de les eleccions. A banda del 9-N, també us expliquem que el govern espanyol manté la porta tancada a un diàleg amb la Generalitat sobre la independència de Catalunya. Ho ha dit la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, en una resposta parlamentària al Senat. Avui, en resposta concretament al senador de Convergència i Unió, Josep Lluís Cleries. I encara altres qüestions. Una explosió aquesta tarda ha provocat la caiguda d'un balcó al quart pis del número 12 del carrer Bou de Sant Pere de Barcelona, a Ciutat Vella. Encara no s'han aclarit les causes del sinistre, tot i que la hipòtesi que pren més força és l'explosió d'una bombona, de butà. I encara us expliquem que hi ha hagut un desallotjament de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca que ocupaven una oficina de Catalunya Caixa, concretament a Sant Cugat del Vallès. Els Mossos d'Esquadra els han desallotjat aquesta nit passada. Eren concretament una dotzena d'activistes de la PA, de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que portaven 48 nits acampant al davant d'aquesta oficina en un dels carrers més cèntrics de Sant Cugat del Vallès. Fins aquí l'actualitat. Continuem a Fórmula Estel, música, i de seguida, d'aquí a uns minuts, l'Església no s'atura.
Fórmula Estel, Ignasi Miranda.
Cada dia de dilluns a divendres a 8:45 del matí, dins de la Fórmula Estel, totes les ofertes, tots els descomptes, els preus especials i les sorpreses de l'aniversari Hipercor. Un aniversari ple de bones notícies. Recorda-ho, de dilluns a divendres a 8:45 del matí, l'aniversari Hipercor a la Fórmula Estel.
El lado bueno de la vida.
Sagrado Corazón de Jesús posa en marxa una nova associació a Bolívia per la creació d'un centre d'atenció sanitària i planificació familiar a la comunitat pobra de Ribera Alta. Però per fer-ho realitat, et necessitem a tu. Qualsevol donació serà benvinguda. Truca'ns i posa-hi el teu granet de sorra. 602 02 11 87. 602 02 11 87. Així, la bona acció del Sagrado Corazón de Jesús serà també la teva. 602 02 11 87. Quin és el teu somni? Et veus capaç d'avançar per materialitzar-lo? Què et falta? Les claus per viure descobrint els nostres potencials com a persones a l'Art de la Reflexió, amb Emili Tena, cada dimarts a les 11 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Aquesta nit, al Tots Som Iguals, Ramon Rion i el seu equip entrevistarà el secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Ivan Tibau. Recorda-ho, serà aquest dimecres a les 11 de la nit, al Tots Som Iguals.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
I segadors de son mieres, i quan acaba una seca, i com figues flors de llaurà i mores per ses voreres, i segadors
Hem escoltat un tema interpretat per Maria del Mar Bonet, Tornada de treball, de segar. Passen 6 minuts de les 6, salutacions del Jordi Carretero a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem una estona de programació que inclourà en els propers minuts l'Església no s'atura, després més música, la pregària de vespres i la tertúlia del Mirador de l'Actualitat fins a les 8 del vespre.
Això és Fórmula Estel. Això és bona música.
No es pot convertir el servei als altres en poder. La mandra ens allunya del servei i ens porta a la comoditat, a l'egoisme. Hi ha molts cristians així que són bons, però el servei ha de ser en realitat integral. A Déu en l'adoració, en la pregària i en la lloança, i als altres quan calgui, fins al final. Aquesta és una frase del Papa Francesc pronunciada aquest matí en la missa que ha celebrat en aquesta festivitat de Sant Martí de Tours a la residència de Santa Marta. Amb aquesta idea i aquesta reflexió, comencem l'Església no s'atura.
L'Església no s'atura, amb Ignasi Miranda i Àngel de Arriba.
Àngel de Arriba, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Avui comentarem, sobretot, el que és l'onzena mostra de cinema espiritual que organitza per primera vegada la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Sessions obertes fins al dia 23 amb pel·lícules cada dia, sobretot a la Filmoteca, també en algun altre espai de Barcelona. I això és una mica l'herència de 10 anys de treball en cinema espiritual. Parlarem amb el seu fundador, impulsor i coordinador, també juntament amb el director d'Afers Religiosos d'aquesta mostra, Peyo Sánchez.
Efectivament. Per això penso que és molt important parlar de l'espiritualitat i de la importància que té l'espiritualitat en aquesta societat actual.
Tenim l'imaginari col·lectiu, que és gran consumidor de cinema, la gran pantalla, un mitjà de comunicació molt tradicional, però també molt innovador i molt amb capacitat de renovar-se. Parlarem d'aquesta onzena mostra avui, d'aquí a uns moments. Primer fem una pausa i de seguida entrem en conversa amb Peyo Sánchez.
L'Església no s'atura. Una llum de feina en la foscor dels qui no la troben. Lògic Stock Maresme, servei de logística i distribució de paquets. Oferim minimudances internacionals i enviament de paqueteria nacional i internacional amb recollida i lliurament de porta a porta. Demani un pressupost sense compromís. Si és oient de Ràdio Estel, tindrà un 5% de descompte. Lògic Stock Maresme, camí Ral 161 de Mataró. Truqui'ns al 93 790 6205. L'Església no s'atura. Testimonis d'acció social per la inserció laboral.
Cinc minuts i mig i serà un quart de set. Saludem Peyo Sánchez, fundador, impulsor i coordinador de la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona. Mossèn Peyo Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. Aquí disposat a anar al cinema dintre d'una estoneta.
Exacte, dintre d'una estoneta, perquè avui es projecta la pel·lícula La missió Zeltal. Ara la comentarem en tot cas. Recordem que la Setmana de Cinema Espiritual començava dijous passat I té per davant encara uns dies amb molt bon cinema. A més, estrenes la majoria, oi?
Sí, bueno, de fet, els primers dies de la mostra del cinema espiritual ja han sigut molt interessants. En primer lloc, la presència de Kay Palanch, que ha presentat la seva pel·lícula Espacio Interior i que després ha anat a sala amb molt èxit. De fet, ja podem dir que és una de les pel·lícules millor situades, la d'Espacio Interior. Després hem tingut Le Passé, El Passado, també una pel·lícula que ha tingut molta presència d'espectadors. I després hem tingut Noel, una pel·lícula sobre la història d'un capellà que ha estat molt bé, ha sigut molt ben acollida a la reflexió també de la pel·lícula. Després, una obra mestra, una de les millors pel·lícules que hem tingut a la mostra del cinema espiritual, la Johannes Passion, la passió de Bach, feta una experiència audiovisual de dansa, música, declamació, teatre, arquitectura. I després ahir hem tingut un drama molt bonic, Quédate conmigo, i ara ja anem a un dia important perquè és el dia de la solidaritat en la mostra, Emergència Ébola. Farem una recaptació en aquesta intenció i la pel·lícula és Missió Telsal, que estarà amb nosaltres el seu director, que es diu José Luis Panadés i que ha fet aquest documental sobre la presència dels jesuïtes a la missió en Mèxic, a l'estat de Chiapas.
Mèxic, un país que tristament és notícia per la violència i per una complexa situació social.
De fet, la primera pel·lícula que hem tingut, que és Espacio Interior, el director era mexicà i estava ara molt pendent de tota la situació, sí, perquè la història és d'un secrest. I llavors també avui té molta actualitat aquesta realitat.
A mi m'agradaria preguntar-li què és la mostra de cinema espiritual i què pretén.
La mostra del cinema espiritual pretén presentar el cinema espiritual. I què entenem per al cinema espiritual? Doncs és el cinema que planteja les qüestions últimes del ser humà, no? És a dir, la llibertat, el sentit de l'estimació a l'altre, el sentit de la justícia i de la solidaritat, la disposició a mirar el sentit de la vida i de la mort. Totes aquestes preguntes últimes de l'ésser humà estan plantejades moltes vegades en una perspectiva oberta a la transcendència. I en aquest sentit, per a nosaltres, és pel·lícula del cinema espiritual interestel·lar, perquè planteja, i la tenim ara a pantalla, perquè planteja moltes preguntes espirituals. O una pel·lícula de cinema espiritual que tenim ara a pantalla és La sal de la tierra, de Wim Wenders, no? O sigui, són pel·lícules que tenen una força espiritual plantejant-se les preguntes últimes. I nosaltres sempre fem una selecció de les pel·lícules que han estat a cartellera o que vindran a cartellera.
Perquè, per exemple, quina part d'evangelització té aquesta mostra?
Aquesta mostra, ara, en aquest moment, és sobretot més que d'evangelització, de diàleg. De diàleg amb el món de la cultura i de diàleg entre religions. Llavors, tenim unes altres experiències pastorals que van en una direcció més evangelitzadora, però aquesta, sobretot, pretén arribar a un públic obert, també públic no creient, també públic de diferents religions, i fer el diàleg de les religions i fer també el diàleg amb la nostra cultura i amb les característiques de la nostra cultura.
Aquesta diversitat ve donada sobretot per la gestió que fa a partir d'aquest any la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, que té aquesta missió amb el Consell de la Diversitat Religiosa i altres iniciatives.
Llavors, això està molt ben plantejat des d'aquesta missió, perquè ara ja treballem en la direcció de pel·lícules de diferents religions. Tenim pel·lícules de caire més islàmic, del judaïsme, tenim pel·lícules també de referència cristiana, i tot aquell ventall de possibilitats que donen les religions la presència al cinema, i també moltes altres pel·lícules que són pròpiament espirituals, aunque no tinguin un tema religiós o un personatge religiós en el centre.
Perquè, per exemple, què importància té el cinema espiritual en aquesta societat?
Bé, ja plantejava abans que moltes de les pel·lícules que s'estrenen, llavors, després d'aquestes pel·lícules que parlava, tenim l'última del Hobbit, tenim també la nova pel·lícula Exodus de Ridley Scott, tenim també a la porta una pel·lícula també important que es diu Calvary, o sigui que sempre tenim estrenes amb molta presència d'un relat espiritual, perquè els cineastes necessiten històries del rerefons de l'ésser humà. I llavors, per això, el cinema espiritual sempre té, sigui perquè procedeix del món de la literatura, sigui perquè procedeix de històries reals, com tenim diverses pel·lícules d'aquest tipus, però sempre té una vessant espiritual.
Estem parlant avui amb el sacerdot Peyo Sánchez, que a més de coordinar i d'assessorar la Mostra de Cinema Espiritual de Barcelona, actualment gestionada per primera vegada aquest any per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat, és també el fundador de tota una marca cinema espiritual, per dir-ho així, que va començar fa tot just 10 anys, per tant, felicitats.
11 ja.
11 ara ja. Fem 11. És l'11a edició, però vau començar el 2004, per tant, fa 10 anys, més de 10 anys, que vostè ja estava amb aquest enrenou de preparar una cosa nova, pionera a Espanya,
més a més. I tu també, perquè fèiem...
Tots, exacte, jo ja l'entrevistava, exacte. Però vaja, nosaltres som notaris de l'actualitat, simplement, no? Bé, doncs sí, recordem-ho.
M'agradaria parlar de... Hi ha una taula rodona el dia 17 de novembre a les 19 hores sobre el cine en la construcció de l'identitat cultural europea. M'agradaria que parlés una mica d'aquesta taula rodona.
Bé, en primer lloc, aquesta taula està preparada directament per l'Observatori de Religió, de Cultura, de Blanquerna. Llavors és un observatori que treballa, sobretot des de la perspectiva europea, les arrels religioses de la cultura i la relació amb les religions. I per això aquesta... el cine en la construcció de la identitat cultural europea. Portem especialistes, tenim especialistes de Madrid importants, en aquest cas tenim a Ninfa Guat, que ha sigut periodista directora de Vida Nova, que és especialista en cinema, que té molts programes de crítica de cinema, i estarà amb nosaltres també Juan Orellana, que és el professor de cinema de la Universitat Sant Pau Ceu de Madrid, però també és el director del Departament de Cinema de la Conferència Episcopal Espanyola. I després tindrem també entre nosaltres a Ricardo Yáñez, que és el director adjunt de Signis a nivell internacional, perquè també estem treballant en Signis la possibilitat de fer un premi a un director per tota la seva trajectòria espiritual i de diàleg interreligiós, que serà una novetat de la pròxima edició, però que ara ja estem plantejant, i estarà amb nosaltres, i cadascú d'aquestes persones donarà la seva visió de l'actualitat del cinema espiritual en la construcció de la identitat europea.
Ah, recordem que aquesta taula rodona és oberta al públic i és a l'auditori de la Biblioteca de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, al carrer Valdoncella, número 12.
Sí, sí.
Recordem també que per veure les pel·lícules de l'onzena Mostra de Cinema Espiritual, obertes a qui vulgui anar-hi, doncs l'únic que s'ha de fer és anar a la Filmoteca de Catalunya. Totes es fan a la Filmoteca, no?
Bé, en aquest cas, de les pel·lícules que encara queden, que la primera que tenim aquesta mateixa nit és la Missió Hotel Sally, que se fa a l'Auditori Blanquerna.
A 8:15 del vespre, recordem-ho,
sí,
també.
Sí, dintre d'una estoneta. Després, L'Ama Socta, que és una història d'un nen i la seva mare que fan un procés de supervivència en un camp de refugiats i que allí troben la força per l'esperança. Aquesta se fa a la Filmoteca. Després tenim Filomena, que és una pel·lícula famosa d'Stefan Fratz i que tracta de la història d'una dona que ha perdut el seu fill perquè l'ha sigut arrebatat i fa un procés per al retrobar-se amb el seu fill i això ho fa des del sentit espiritual i religiós de la seva vida a l'ajuda d'un periodista agnòstic. En aquest cas estarà perquè sempre tenim una persona que a més fa la reflexió espiritual. Llavors, en aquest cas, una religiosa, professora de la Facultat de Teologia, Claustra Soler, ens acompanyarà per a fer el comentari d'aquesta pel·lícula. Anita B. és una història també dramàtica, però és la història d'una jove que a la sortida del camp de concentració ha de trobar-se de nou a la vida i la comentarà amb nosaltres Josep Maria Caparrós, que és catedràtic de la Universitat de Barcelona. I després tenim una pel·lícula interessant, una miqueta nova, The Hospital of Us, que és la història d'una passió feta al carrer, però una passió adaptada al món d'avui. L'actor Mitchell Sim ha tingut l'experiència del seu poble, en Gales, de fer una passió que es diu la passió de Paul Talbot i que en aquest recorregut pels carrers ell fa la gravació d'aquesta pel·lícula. Després tenim ja Els Juïssos d'Horta, La jaula d'oro, una pel·lícula important amb molts premis de la vessant social. Estarà amb nosaltres una responsable de Càritas i ens mostrarà el camí de la emigració d'un grup de nois que sortiran de Guatemala i aniran als Estats Units. Iba a dir a Guatepeor, però...
Sí, segons com. Exacte.
I després, a la conclusió tenim Javi l'Estrangera, una pel·lícula de referència islàmica i que estarà amb nosaltres un professor especialista en islam, Jaume Flaquer, jesuïta, que ens donarà una lectura també d'aquesta pel·lícula de Maria Florencia Álvarez. És una pel·lícula argentina.
Doncs, per tant, una bona oferta a partir d'avui i demà en diferents llocs, com ens ha comentat Peyo Sánchez. Avui a la Facultat de Comunicació Blanquerna, demà i demà passat a la Filmoteca i després algun dia, com és el cas d'aquest 18 de novembre, dimarts de la setmana vinent, als Lluïsos d'Horta, que era una mica la seu inicial. No?
La seu inicial, hem començat als Lluïsos d'Horta i sempre tenim... Bueno, també en aquest any hem desitjat fer algunes pel·lícules fora del centre de Barcelona, no? I després també se faran unes altres pel·lícules a Vilassar de Mar, a Sarrià, perquè per a nosaltres també es tracta una de les intencions també de la Direcció General d'Afers Religiosos, en aquest cas, és de traslladar la mostra a diferents llocs i ciutats de Catalunya.
A la web gencat.cat/afersreligiosos, allà es troba tota la informació sobre la mostra de cinema espiritual.
Hi ha algú també dirigit a Mainada, no? A escoles? Dins de lo que
sí, però
és...
això no és pròpiament dintre de la mostra, sinó això, que és no? una activitat que es fa per als centres educatius i que es diu la Setmana al Cinema Espiritual.
Recull el nom inicial de setmana, però és una altra cosa,
sí,
en aquest cas.
Sí, sí.
I en què consisteix? A formar grups, no?, per projectar
bueno,
pel·lícules.
A Catalunya, en aquest moment, totes les diòcesis catalanes, aquesta iniciativa és directament de l'Església, i llavors la fan les diferents diòcesis, però a Barcelona, diguem, fem els continguts i la elecció de les pel·lícules. Però després, cadascuna de les diòcesis, de fet, a Catalunya totes, s'acaba d'incorporar Solsona, que estava l'altre dia als professors de religió de Solsona, que s'han incorporat per a fer aquesta experiència, però a Barcelona seran 4.000 joves tot el mes de novembre que aniran a veure les 7 pel·lícules seleccionades. En
I també
cas.
Després tenen algun professional...
Tenen primer un presentador i després tenen una guia didàctica que està preparada per treballar després a l'aula tota l'experiència viscuda des de la pel·lícula.
Des de la pel·lícula.
Llavors, per exemple, si la pel·lícula és Gravity, pues se fa una reflexió sobre l'espai, sobre la gravació dels efectes especials, però també se fa una reflexió sobre el sentit del existencial que planteja la pel·lícula. Ah, i així cadascuna de les pel·lícules. Per a que sembla que aquest any ha tingut molta raó en l'elecció dels professors la pel·lícula Blanca com la nieve, Roja com la sangre, perquè és una pel·lícula que forma part del currículum i molts alumnes incorporen l'experiència de la primera relació de parella i de tota aquesta dimensió de l'afectivitat a través d'aquesta pel·lícula.
Per tant, no solament és el concepte d'anar al cine a veure una pel·lícula, sinó que després...
Fer la reflexió.
Hi ha una part pedagògica o de treball sobre aquesta pel·lícula.
De fet,
no?
Això es manté tant a la mostra del cinema espiritual, perquè fem reflexió, com a la setmana del cinema espiritual. Mm-hmm.
Déu-n'hi-do, en 10 o 11 anys, l'impacte que està tenint aquesta iniciativa, que, recordem-ho, va néixer l'any 2004 a Barcelona, però s'ha estès per tot l'estat.
60 ciutats ara, a més de, després, diferents països. A Itàlia es fa també, després també se fa diferents països llatinoamericans.
I recollim el que deia abans l'Àngel de Arriba. Això és una oportunitat pastoral impressionant. Més enllà del que és la dimensió interreligiosa, no? Però dintre de la mateixa Església Catòlica...
Penso que parlem de nova evangelització, no?
Sí.
O una manera diferent, no?, de que els joves, sobretot avui en dia, estan molt acostumats a tot el tema audiovisual, no? Llavors, la imatge moltíssimes vegades impacta molt més que la pròpia paraula, no? Per això preguntava si després hi havia una reflexió posterior, no?, de tota aquesta...
Sí, de fet, el material didàctic per a nosaltres és molt important com a complement de la pròpia pel·lícula. I després també l'actualitat, no?, perquè són pel·lícules totes que han estat a cartellera fins ara, i ara mateix tenim pel·lícules molt interessants en aquesta direcció.
La temàtica espiritual es produeix en el cinema i interessa molta gent, i particularment molts joves.
Sí, per tant, el que possiblement, vist a la cartellera, no es descobreix, no?, que possiblement té un rerefons espiritual.
De vegades no sempre pel títol, no?
Sí, no sempre pel títol, però a vegades els directors, per exemple, en el cas de La sal de la tierra, de Wim Wenders és un director que, per la seva trajectòria, nosaltres estem plantejant ja la possibilitat de premiar-lo des del sentit espiritual.
A mi m'agradaria, per últim, ja que me'n sembla que ens queda poc temps, quines pel·lícules destacaria de tota aquesta mostra, ja no de la Setmana del Cinema Espiritual, que hem dit que és un punt i a part, sinó de la mostra, amb quines pel·lícules aconsellaria vostè més directament?
És difícil perquè depèn del tipus de públic, no? O sigui, tenim un públic més interessat en la qüestió social i des d'aquí l'espiritualitat, i jo penso que en aquest sentit la Jaula d'Or és molt interessant. Tenim un públic més general, que està mogut més per interès espiritual, Filomena penso que és molt interessant, i després tenim un públic més cinèfil, més de filmoteca, i llavors The Gospel of Us és molt interessant.
O sigui, amb aquestes tres pel·lícules ens quedaríem... Sí,
però per públic referència. Molts diferents.
Sí, exacte, sí, sí, dintre del criteri de varietat que sempre
que, sí,
surt.
Sí, sí, que no? Nosaltres fem sempre aquesta elecció variada.
Doncs moltes gràcies, mossèn Peyo Sánchez, podem dir que fundador de la Setmana de Cinema Espiritual i actual director, i també col·laborador com a coordinador del que és actualment la Mostra de Cinema Espiritual organitzada per la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Aprofito per anunciar, Àngel, que demà a Fórmula Estel, a aquesta hora aproximadament, tindrem la presència precisament del director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell. Amb ell comentarem algunes coses de la mostra, però també parlarem de temes de diversitat religiosa generals, que sempre són molt,
important.
Molt importants.
Donar a conèixer... L'Església no s'atura.
Exacte, l'Església no s'atura. No és només cinema, no és només temes socials, no és només espiritualitat. Són moltes més coses. Gràcies, mossèn Peyo Sánchez. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Bé, i nosaltres, Àngel, ens acomiadem dels qui ens escolten, recordant que tenim a l'abast de tothom la nostra adreça electrònica, lesglesianosatura@radioestel.cat. Recordem-ho, lesglesianosatura@radioestel.cat, sense apòstrof i sense accent, i també el telèfon per si ens volen trucar a les tardes especialment, en què jo mateix podré atendre'ls, els qui vulguin posar-se en contacte amb aquest espai, el 93-409-2770. Àngel, ens retrobem dimarts vinent, si Déu vol.
Fins dimarts vinent, si Déu vol.
Doncs amb més coses aquí a l'Església No S'Atura. Adéu-siau.
Adéu-siau.
A vosaltres, amics oients, us recordem que aquest espai ha estat possible gràcies al Jordi Carretero a les vies de so, amb l'Àngel de Arriba i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Continuem a Fórmula Estel, 3 minuts, i seran 6:45 de la tarda.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Àngels Montuenga i jo mateixa, Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor. A Ràdio Estel.
Anys de Ràdio Estel i 35 anys de Catalunya Cristiana. Que com ho celebrem? Doncs amb una nova edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El dijous 27 de novembre t'esperem a les 20:35 del vespre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Torna la nit dels nostres mitjans. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat, lanit@catalunyacristiana.cat i al 93-409-2770. 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine, ho celebrarem amb tu. ¿Sabía que Estelnet le acompaña allí donde quiera ir?
A comprar.
Al médico.
Al banco.
A la iglesia.
Incluso al teatro, al cine, a conferencias.
Allí donde quiera ir, Estelnet estará con usted.
Infórmese en el 93-179-76-39 y en estelnet.es.
Apúntelo, 93-179-76-39.
Servicio de acompañamiento de Estelnet, porque Estelnet está siempre a su lado.
Al Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de Dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
In the morning, when the moon is at its rest, Salgan Deo y Namaría, Son, 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 veni, 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 son, 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 veni, veni, bon, si la somma vengaria, mon figliese andormiria, si la somma vengaria, mon figliès s'endormiria, son, son. Veni, 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 son, son, son. Veni, veni, bon.
Acabem d'escoltar Morning of My Life amb Esther and Abby Ofarim, també La dama de Mallorca, interpretada a capella pel grup Capella, i també Son Son amb Càlic. Aquests tres temes donaran pas ja de seguida a l'últim instrumental abans de connectar amb Montserrat, des d'on us oferim, com cada dia, la pregària de vespres. Ara sentim i compartim amb tots vosaltres Guir Pendref amb Crasdant. Thank you.
Fórmula Estel, la fórmula musical.